Molt bon dia, Menorca, a les 12 i 20. Comença un dia més el magazín de la ràdio menorquina. Es matí de Menorca. Com sempre, rebeu tots una cordial salutació de Miquel Àngel Pons en nom que fa impossible aquest test de ràdio que avui comença en aquests momentets i ens farà arribar fins a la 1:30 sense interrupció. Avui farem el programa fora. Som a l'Escola d'Art de Menorca amb els cursos de batxiller de Cultura Audiovisual. Agraïm a l'Escola d'Art de Menorca i a Adrià Pons que ens hagin convidat a fer aquest programa. Això és el programa de salut jove que em posa en marxa el Consell Insular de Menorca. Les escoles, les institucions, ens poden visitar en els estudis que té COPE i a Ciutadella, o nosaltres podem venir aquí, que ha estat escàs, que fa una bona estona ja som per aquí. Bueno, tindrem seccions habituals, en José Barbé d'aquí una estona ens xerrarà de l'actualitat, a la 1:15 tindrem en Vicenç Arnais, que ens xerrarà d'educació. Vull xerrar d'una cosa que en els lots ets interessa molt, que és de la apagada digital, de desconnectar mòbils, tables i ordinadors, que posa encara que és molt mal de fer i molt complicat, però en Vicenç Arnais ens ho explicarà. I res, tindrem bones recomanacions, tindrem qualque musiqueta per aquí, i tenim a nosaltres avui, tindrem locutores en aquest cas, que mos acompanyen. Hola, bon dia.
Hola.
Que sou de nom?
Laio.
Violeta.
Violeta. Què fareu vosaltres? Els alumnes de l'Escola d'Art de Menorca participaran durant aquest programa i faran entrevistes, em sembla que mestres, tothom vosaltres, què fareu?
Bé, entrevistarem a tres professors de l'Escola d'Art de Menorca i explicarem el que fem a l'escola. Tindrem el professor de joieria Pablo Pinedo i el director de l'escola, en Antoni Arcas.
I
per xerrar d'aquests projectes més rellevants que fan a l'escola, també xerrarem amb la professora Neus Vidal, implicada en el projecte XCREA, que crea sinergies entre els estudis de grau mitjà de disseny i joieria.
Molt bé. Compte-me els altres dues que estudiau aquí, que feis en aquesta escola?
Batxillerat.
Batxillerat. Quina rama, quina especialitat?
D'arts. D'arts, veiem segon de batxiller.
Molt bé. Tot bé per aquí?
Sí.
Mestres bé?
Tot bé.
Està bé que comenceu diguent que va bé perquè ja tenim una hora i mitja per davant i no convé quedar malament amb ells. Molt bé. I també saludem en José Barbé. José, molt bon dia.
Molt bon dia, Miguel Àngel.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Tu saps com si fossis a casa teva, no?
Jo rodejat aquí de gent jove de fa molts anys. Vull dir que jo som un dinosaurio d'aquest edifici, d'aquesta escola, perquè jo vaig estudiar l'any 50 i pico, 57 o 56, vaig venir aquí a estudiar el que era el tema antes de fer iniciació professional, que eren dos cursos que feien on hi havia els alumnes que el que voltaven era per els tallers que hi havia de mecànica, d'electricitat, de fusteria i de mesa de cases, que feien aquests cursos. Podíem mirar a veure què era el que ens agradava més. Jo en aquella època em va agradar, em vaig tirar cap a el que era l'electricitat i vaig treure el títol d'oficial industrial d'instal·lador muntador.
Que ha estat el teu tota la vida.
Tota la vida, l'hosto. Enxufes per aquí, enxufes per allà, no us ho cregueu, perquè l'únic que vaig fer va ser acabar els estudis. I una cosa que no és habitual en aquests moments era que vaig començar a fer feina a un banc, perquè avui per entrar a una entitat financera o tens uns estudis ja adequats per poder fer feina en banca...
O enxufe.
O enxufe. No enxufe, però enxufe en aquella època. Sí. Ara ja no. Entraves...
Era
una cosa digital. Vull dir que es dit, mira, tu, què l'hauríem d'agafar? I la veritat és que d'aquest edifici o d'aquesta escola tinc molt bon record. Després al director li mostraré les notes que vaig treure durant aquests cursos. I la veritat és que quan he entrat aquí, el cor se m'ha posat un poquet nerviós.
Això ara és l'Escola d'Art de Menorca, perquè si gent mos entengui era l'antiga maestria de món.
Antes era, això és curiós, perquè jo comentava amb ell que antes li deien Escola de Maestria Industrial i de mestre industrial no va sortir ningú aquí, perquè quan acabava l'oficialia te'n tenies d'anar a fora, perquè m'apès que nosaltres anaven a Valls, hi havia gent que se n'anava per València per poder fer el títol de mestre. I bueno, però jo, que m'heu van trobar que me tenien d'enxufar un banc, que això era feina per sa vida, i efectivament va ser feina per sa vida, però avui per avui feina per sa vida no hi ha al món, i me vaig jubilar com a bancari.
No els diguis en quina edat te vaig jubilar perquè...
No, perquè això ja...
Ja l'existeix.
Ho direm, perquè si no...
Eren unes prejubilacions que tenies 50 i pocs anys i ja te jubilava.
54 anys, me van fer una prejubilació, que va haver unes recortes de plantilla en els bancs, i bueno, jo me va anar de cine, perquè vaig poder fer moltes altres coses. El que sí que has de tenir en compte és que quan te jubiles, una cosa és jubilar-te i l'altra retirar-te. Jo dic sempre que me vaig jubilar. Què vol dir? Jubilar vol dir de jubileu, que has d'aprofitar després, a partir d'aquella època, tot el que tu en aquella època no havies pogut fer mentre estaves fent feina, aprofitar-ho. I vaig, bueno, som col·laborador de COPE, perquè si hi ha gent que no me coneix,
sí, sí.
No seria aquí. Som col·laborador també del Diari Menorca amb una...
Mochilero,
del Diari Menorca des de actes. També som col·laborador de Silla del Rei. Si qualcú de vosaltres no està mai a Silla del Rei, recomano que vingueu, perquè és un lloc que val la pena visitar els diumenges. I darrerament tenc el títol de síndic de greuges, que ara li demanaven aquestes dues al·lotes que tenc aquí al costat, la paraula greuges, a veure si sabien què volia dir. No ho sabien, perquè jo tampoc ho sabia com ho van fer, que és la sindicatura de agravios en castellà, que és del Consell Insular. Vull dir que jo, amb gent com vosaltres, he tingut molt de contacte perquè amb el programa aquest de Salut Jove i Cultura...
Vos visiten també.
Vos visiten allà en el Consell Insular. I jo aprofit per explicar el que és la sindicatura de greuges. Mm-hmm. Però jo crec que avui no és un tema d'explicar.
No, divendres en xerrarem. Bueno, ara farem una pausa, escoltarem anuncis, perquè a les ràdios privades vinguin dels anuncis. No? Ja sé que a vegades quan escoltau música... Com escoltau música, vosaltres, habitualment? Per Spotify o YouTube, això? Vale. I ja que us molesta molt que posin anuncis de tant en tant, però és la manera que hi ha perquè vosaltres pugueu escoltar la música gratis, que hi ha empreses que paguen perquè vosaltres pugueu escoltar gratis aquestes músiques, i nosaltres a la ràdio, perquè puguem funcionar, necessitem anuncis, i ara escoltarem un parell d'anuncis i tornem tot d'una per comentar aspectes de l'actualitat aquí des de l'Escola d'Art de Menorca. Davant estudis.
¿Empezaste el año con buenos hábitos? Todavía estás a tiempo. El Club Gimnastic Ciutadella pone a tu disposición todo lo necesario para este cambio de hábitos que harán que mejore tu condición física y tu salud. Visita nuestras magníficas instalaciones, seguro que te sorprenderán. Abrimos de 6:30 a 22 horas sin cerrar al mediodía. Ah, y este sábado dos masterclass a cargo de la estrella internacional de Zumba, Luisa Arrom. Una a las 11 y otra a las 18 horas. Evento gratuito para todos los socios. Club Gimnàstic Ciutadella, tu club de toda la vida.
Diàlegs amb el bisbe de Menorca. El segon dels diàlegs del bisbe amb el poble serà, aquesta vegada, a Ferreries, dia 1 de febrer a les 20:30 hores, en el Centre Sociocultural de Ferreries, en el carrer Beat Joan Huguet, nombre 48. Tema, cristianisme i religions. Hi és tothom convidat.
Ei, com va? On vas amb tanta pressa?
Ei, me'n vaig cap amunt.
A les Vinipreu, que hi ha al costat de l'aeroport, que estan en set segones rebaixes.
Segones rebaixes?
Sí, fins un 70% de descompte en moda, calçat i Intersport.
Un 70%?
Sí. La veritat és que és una oportunitat i jo no la deix perdre.
Aprofita set segones rebaixes des Vinipreu Menorca, centre comercial d'Amó.
89.6 FM, COPE Menorca.
Les 12:28, continua la COPE, continua el Matí de Menorca des de l'Escola d'Art de Menorca, des de Mó, i anem a repassar ràpidament els titulars del Diari Menorca, que avui a la seva portada destaquen: el Ipsalut no sube las dietas a pacientes pese a contar con presupuesto, sin rastro de los represaliados de la isla en Mallorca. Darak Teixidor irrumpe en el mundo de la animación. El diari, vull regalar la revista pronto, que és, o que és molt il·lustrativa. El juez dicta el ingreso en prisión del homicida de dos ciclistas. Rescate de película para el capitán de un mercante a 75 millas de Menorca. El Brexit duro amenaza con impedir a Jet2 reforzar su oferta de plazas. El Estia, Menorca, en pleno acelerón, y Mayra Vestergaard abandona el 7 ideal. Son algunas de esas noticias, además de que Vox desautoriza al transfuga Diego Ponzi, dice que aún no tiene candidatos y el concurso de los lodos de Ferreries anulado por mandar a la Unión Europea un texto en catalán. Son ses notícies que destaquen ses portades i a Menorca, José. No en tinc un temps avui, deixar-ho de quina qüestió vols que xerrem, però no farem en directe i cap problema.
Improvisarem,
molt bé. Què trobes del que han comentat o del que han comentat que podrien comentar en quant a l'actualitat de la nostra illa?
Hombre, hi ha una cosa que me preocupa molt, perquè tu saps que som un animorat del medi ambient i hem de tenir aquí silla ben neta, hem de tenir clarit, hem de tenir energies netes, no hem de veure que hi hagi fum d'Endesa, que nosaltres és una cosa que jo ho duc entre ser i ser. Però hi ha una mala notícia, que és els fangs que hi ha a ferreries que s'han de treure d'allà perquè allò possiblement pot contaminar i des de fa diversos anys. I ara resulta que l'autoritat europea, quan va rebre tot el cartapàcio d'informes, resulta que no pot autoritzar perquè li van enviar en català moltes coses.
I no és una llengua oficial de la Unió Europea.
Exactament.
Perquè hi ha moltes llengües que són oficials. Però
és igual. Si haguéssim volgut que fos una cosa molt ràpid a l'hora de donar sortida d'aquests fangs que tenim allà, que embruten el que és aquell entorn, jo crec que li tindria d'haver enviat en castellà, i si hagués fet falta, en anglès.
Escolta, també el diari destaca que es porta es mesurarà per primera vegada el nivell de contaminació, i el GOPA hi demanava que aquestes mesures que es faran es puguin seguir en directe o en pantalles posades en Esport de Mó o a través d'una pàgina d'internet que tu puguis accedir i veure en temps real quines substàncies hi ha que contaminen l'aire d'Esport de Mó.
Home, la pàgina d'internet és la més pràctica. Allò de les pantalles posades allà baix, jo no l'hi vull. Però això que diu que ara ho començaran a controlar, ja fa estona que ho estan controlant, ja fa anys que tenen una estació d'aquestes portàtil a les cases de la GESA, qui m'ho coneix jo sap on són les cases de la GESA, que està bé damunt d'esport, bé davant, vull dir, davant el que és Endesa. I allà ho tenen perfectament mesurat. El que no puc entendre, que no surtin publicades totes les tasses aquestes de contaminació per part d'Endesa. Clar, el problema que té, jo quan rellava que som el síndic de Greuges, el Consell Insular, ningú li agrada que el controlin. I clar, si tu mateix te controles malament, que va haver de fer el Consell Insular des de fa anys, nombrar aquest síndic de Greuges, perquè nosaltres puguem veure si el funcionament d'aquell Consell va bé, que el ciutadà està content, les agrupacions estan contentes, però clar, si és Endesa qui ho té de dir, jo ho poso entre cometes.
Explica-li en 30 segons que és la sindicatura de Greuges i ells què poden fer. Si volen venir a veure vos, si l'Ajuntament té una cosa malament, poden venir vosaltres o no és el camí?
Bé, el camí de l'Ajuntament, vosaltres sou la majoria de molts, supos, però els que no sou d'aquí, nosaltres som el síndic de Greuges del Consell Insular. Què vol dir això? Que totes les relacions que pugui tenir el ciutadà amb el Consell Insular, si no està content, pot fer unes reclamacions. Clar, lògicament, el que s'ha de fer és presentar una sol·licitud, una documentació, i el tema no té d'haver passat més d'un any, que vol dir que dins aquell any tenen de fer la reclamació. Nosaltres, quan mos entra, estudiem el que és aquesta gràvia que ha sortit, i podem fer dues coses, que és acceptar-ho, o rebujar-ho, que és de dir, no és competència nostra, no és cosa nostra. I el que sí que hi ha, una cosa que des de fa un any que se va firmar, que era un conveni de que qualsevol ajuntament que no tingués defensor del poble, que no n'hi ha cap a Menorca que tingui defensor del poble, podria adherir-se a nosaltres, vull dir que nosaltres puguem fer el defensor d'aquell ajuntament. I la veritat, van estar molt contents.
Teniu Ferreries
i ja tenim
Sant Lluís?
No, Sant Lluís encara no, però a Ferreries ja vam firmar l'adhesió aquesta i nosaltres podem fer de defensor del poble de Ferreries, i ara, per ple, l'any passat se va aprovar per unanimitat a l'Ajuntament de Sant Lluís, que també s'hi podia afegir. Vull dir que qualsevol cosa que vulgueu saber de la sindicatura de Greuges, entrau a la pàgina web del Consell Insular i allà veureu sindicatura.
A Transparència.
Sí, allà a Transparència, sí, però ho trobem. Ara el que estem intentant, treure una web nostra perquè sigui molt més fàcil que quan tu estiguis allà ho puguis treure. Jo el que sí que ho recomanaria a tots, perquè a vosaltres l'edat que teniu, poca cosa podeu tenir de relacions encara amb l'Ajuntament o el que és el Consell Insular, que ho comenteu a les famílies, quan arribeu a que vostre, que hi ha aquesta figura de sindicatura de Greuges en el Consell Insular. I una cosa molt important, el que fem feina nosaltres, no cobram un duro, fem en plan de fer cosa per al poble. Això que vol dir que la majoria que hi ha de defensors del poble a nivell nacional, a nivell locals, aquesta gent normalment cobra. Nosaltres no reivindiquem cobrar, no, jo mateix, aquests altres cobrin, perquè la majoria de gent ja està jubilada i tenim unes bones jubilacions i no tenim per què tenir ingressos.
Fantàstic. Regidor, qualque cosa més que vulguis comentar?
Si hi ha qualque pregunta fets, puc contestar sense cap problema.
Que quedi clar que la sindicatura de Greuges, per exemple, si teniu un problema amb una cera o que ho sigui, ells no us arreglen la cera. Ells encaminen l'administració, li estiren les orelles, i escolta, en aquell carrer de Mó hi ha una cosa que està malament, a veure si anau a Ferreries o a Sant Lluís, feis a la volta, no ho arregleu.
Sí, sí.
Qualque cosa més que comentem o ja anem entrant en la matèria? Deixarem aquí amb la gent.
Pues jo una cosa aquí també, també sí que estic d'acord amb el que ha fet el jutge aquest, que ha fet ingressar a presó aquest qui va matar els dos ciclistes. Suposo que us en recordeu que hi va haver una mort de dos ciclistes per de vores Mercadal, qui va ser un recombolesco, una cosa que, bueno, aquest, en vez d'anar quedar aquí, d'anar a demanar disculpes i no sé què, va agafar sa família, se'l va endur fora i nunca más se supo. Hi va haver una sèrie de judicis, el van jutjar, el van condenar i en recursos en
allargat 10 anys.
Allargat 10 anys, però ara el jutge dic, s'ha acabat a sa presó perquè el van condenar a més de 2 anys. Jo, la veritat, són coses d'aquestes que hauria de ser justícia, hauria de fer una cosa exemplar sempre, com fa el jutge Calatayud de Granada, qui jutge Calatayud de Granada, totes les sentències que posa és servicis socials. No posa la sa presó en aquell lot que fa. Si tu pintes una façana, que ho fas un desastre, no les borres tot sol, no, les borres i després vas a fer netes altres més. Vull dir que fas una feina a més paral·lela del que fan.
No és el seu cas perquè no ho estudien, però ells que són joves i els joves que estudien justícia, el que sigui, ho ha de ser un poc més ràpid, la justícia, quan siguin persones que estiguin ficades en aquesta qüestió. Molt bé, vinga, feim una pausa, dues o tres recomanacions i començarem amb la primera entrevista i amb els primers personatges que tenim des d'aquí, des de l'Escola d'Art de Menorca. Endavant estudis i tornem d'aquí un minutet.
Óptica Barrau Font. Tecnología de última generación a tu servicio. Un audífono 590 euros. Estudio de tu audición gratuito. No esperes más y revisa tu audición con la última tecnología en Óptica Barrau Font. En la calle Geronia, Alzino 1 de Ciutadella y Bastió 27 de Mahón.
¿Te imaginas comprar una casa e irte de crucero? Con casasenmenorca.com es posible. Comprando una propiedad con casasenmenorca.com, entras en el sorteo de un crucero para dos personas por el Mediterráneo. Tienes toda la información en www.casasenmenorca.com, donde puedes consultar toda nuestra oferta. Casasenmenorca.com, Plaza Real 4 de Mahón y San Pedro Alcántara 46 de Ciutadella. ¡Que tengas suerte!
Mestral Menorca, 25 anys en la inserció social i la reutilització. Tu ho fas possible. Visita'ns i coneix el nostre projecte.
89.6 FM, Cope Menorca.
Les 12:37 minuts, continua la Cope Esmatí de Menorca, avui especial des de l'Escola d'Arts de Menorca, des de Mont. I vam continuar des de la primera entrevista, amb les dues entrevistadores que ens acompanyen des del principi. Si vos torneu a presentar i mos deis qui tenim, i podeu començar amb les preguntes. Nosaltres, si cas, vos ajudarem, però els micros vostre. Eh? Ara vola.
Som la Violeta i la Laia i entrevistarem en Antoni Arcas.
Qui és Antoni Arcas?
És director del centre en el que estudiem l'Escola d'Art de Menorca.
Molt bé. Res, tot vostre?
Hola, Toni, com va?
Com va?
Vas estudiar Belles Arts a Barcelona ja fa anys, que és director de l'Escola d'Art de Menorca. Us pots explicar un poc què ha canviat des de llavors fins ara?
Bueno, com que fa molt d'anys que vaig estudiar i que vaig acabar Belles Arts, doncs ha canviat bastant la cosa, no? Jo vaig fer Belles Arts del 81 al 86. El 86 varen dir Barcelona Olímpic, o sigui, mira, fa anys. I després ja vaig venir tot d'una cap a Menorca perquè s'inaugurava aquesta escola. Aquesta escola se va inaugurar perquè hi havia una demanda de dissenyadors de bisuteria, no? I inclús avui en dia qualcú no ha sentit ni siquiera ratllar de lo que és la bisuteria, si hem anat per amunt i per avall amb aquest camp professional, no? Havia molta demanda, Menorca vivia de dos sectors, un d'ells era la bisuteria, del calçat i també de la llet, i la bisuteria, doncs, els fabricants demanaven professionals. Així va ser l'oportunitat que es va crear l'Escola d'Art. Se deia Escola d'Art i Oficis en aquella època. I no teníem ni emplaçament. CITEP, que és un institut tecnològic de la bisuteria, no els va deixar un parell d'aules i varen començar d'una manera molt improvisada a donar classes. I va donar-se casualitat que aquí aquest edifici, tan polit que no el canviaríem per res, varen dir que amenaçava ruïna, que estava molt malament, i els de mestria, els de FEPEL, els varen fer un edifici nou. I va ser l'oportunitat que varen poder instal·lar-nos aquí a l'escola. O sigui, que des del 88-89 estem aquí a l'escola.
Des de que vas entrar a la carrera de Belles Arts a Barcelona, Ja tenies pensat des del principi dedicar-te a l'ensenyament?
Pues sí, és una cosa que sempre he tingut des de petit, que volia fer belles arts, i després ja el meu avi era escultor i ja va estar a l'Escola d'Arts i Oficis de Palma a principis del segle XX, i llavors ja ho tenia com a dins la sang, això.
Què ens aconsellaries ara que han de triar que estudiar?
Bueno, el primer de tot, heu d'estudiar el que us agrada. I també per saber el que us agrada, pues, ha de ser algo que us trobeu còmodes i que heu de saber quines capacitacions teníeu vosaltres mateixos, perquè això és el que heu de vincular amb els estudis que voleu fer. O sigui, primer conèixer-vos com a on jo puc desenvolupar les meves capacitats i a partir d'aquí, pues, endavant.
Jo us faré una pregunta a elles dues. Ho teniu pensat ja? Teniu una idea del que us agradaria ser, cap a on caminaríeu la vostra vida professional, o encara esteu en un impàs i que no sabeu el que han de fer?
Avant, pues, no molt encara, però si estem aquí és perquè una idea tenim.
Escolta, veig en el guion aquí que heu preparat, que és el nostre director, li ha de pintar. I que no pinta malament, trob.
Bueno, també és conegut per la teva obra pictòrica. T'ha influenciat la teva carrera com a pintor haver nascut a Menorca durant tants anys?
Bueno, és que inclús Menorca va ser que m'ha inspirat tant que vaig ser el que va decidir que me quedés a viure aquí. O sigui, mira, si forma part ja de lo que és la meva font d'inspiració. Podia haver tornat a Palma, a l'Escola d'Arts i Oficis, i vaig decidir que Menorca, pues, tenia l'entorn, el paisatge ideal per lo que podria ser el meu desenvolupament professional artístic.
Tens algun projecte artístic entre mans o pel futur que ens puguis avançar?
Bé, jo, com que compagint la pintura amb la docència, pues, la veritat és que no me puc dedicar en tot el que voldria en tot el temps. Per tant, sol fer una exposició individual cada 4 anys, una cosa així, i després sempre vaig fer feina en col·lectives. Però el que sempre faig és pintar, això sí, que és el que me motiva.
Quin és el paisatge de Menorca que més t'agrada pintar?
Esport de Mó, sense cap dubte. És un entorn únic i bueno, té mil rincons i se conflueixen tots els temes que millor m'agrada, que és un poc paisatge urbà, marina, la mà, vaixells, el color, la llum que té el Port de Mó és únic.
Pues moltes gràcies, Toni, i fins a la pròxima classe. Que
això mateix.
Gràcies a totes dues.
Gràcies per l'entrevista.
Durant un minut de xerrar amb en Toni. Quants alumnes estudien aquí a l'Escola d'Art?
Bueno, l'Escola d'Art té cicles formatius i batxillerat artístic. En total, 130 alumnes tenim.
És un nombre raonable del fer bon fer feina.
Sí, sí, és un luxe. O sigui, els alumnes se troben molt a gust perquè no estem massificats, diguéssim, i llavors tenim uns espais grossos, amb molta llum, molt amples, i és un número ideal perquè, clar, en funció dels alumnes ja és el número de professors. Clar. Som de 8 professors i és un bon número de professors per fer feina, també.
Els alumnes que venen ja tenen una idea més o menys clara del que volen fer, o molts venen aquí mentre esperen que...
Però n'hi ha que ho tenen més clar i altres que tenen més dubtes, i per això també fan aquests estudis, per acabar d'orientar-se, perquè toquen diferents àmbits dins les arts plàstiques i els ajuda bastant.
Molt bé. Qualque cosa que vulguis afegir, Toni? Qualque petició a l'administració? No sé, que us posin...
No, perquè això ja duia 30 anys demanant coses a l'administració.
Se n'ha val la pena.
M'estic més estar aquí un poc relaxat i amb aquest ambient tan acollidor, i agraeix a Cope aquesta oportunitat.
Nosaltres també agraïm a voltes com us hagueu acollit aquí, i per aquest silenci que fan aquí, que són 40 o més lots i lotes que seuen, i la veritat és que no sentiu ningú, hi són. Ells faran un treball, després en Cristian algú us explicarà, hi ha moltes càmeres que m'ho filmen, José, veuràs, tu n'has de... que has posat la banda bona, tu, que...
Sí,
molt bé. I ja veurem, veurà què han fet. Toni, gràcies, bon dia, i fins una altra.
Molt bé.
Molt bé. Vinga, a les 12:44 minuts fem una altra petita pausa, endavant estudis, i tot d'una tornem amb una nova entrevista.
Restaurante Asador Molí Descompte y Gastrobar Molí Descompte. A partir del viernes 1 de febrero, nuevamente a su servicio.
Restaurante Asador Molí Descompte y Gastrobar Molí Descompte. El mejor punto de encuentro para compartir con familia y amigos a cualquier hora del día.
Restaurante Asador Molí Descompte en Ciutadella. Carta especializada en carnes, menú del día y un marco magnífico para la celebración de banquetes y todo tipo de eventos. Y Gastrobar Molí Descompte. Desayunos, una gran variedad de tapas, coctelería profesional y carta propia de gin tonics.
A partir del viernes 1 de febrero, nuevamente con ustedes. Les esperamos.
Ja estan aquí los oportunidades de Mobles Allers de Ferreries. Del 12 al 31 de enero, grandes descuentos de hasta un 70%. No los dejes escapar. Acércate a nuestras instalaciones y descúbrelos. Mobles Allers de Ferreries.
Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
Es la última manada.
Este señor presuntamente había hecho de este tipo de delitos su modo de vida.
¿Qué está pasando? Si es que resulta extraordinaria esta proliferación.
No se denuncia, Ángel. Es que hay muchas agresiones que no se denuncian.
Claro, la pregunta que se planteará cualquier oyente y que...
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
89.6 FM, COPE Menorca.
Les 12:46, continua la COPE, continua el Matí de Menorca des de l'Escola d'Art de Menorca, des de Mo, i saludem en els dos pròxims alumnes que m'ho llegiran un text. Nales i Nana, bon dia a tots dos.
Ai,
Àlex i Nana, bon dia. Hola, què tal? Me sembla que tinc coses a llegir, no?
Sí.
Una mica de silenci i llegiu una bola.
Desgraciadament, els pensaments tradicionals de molts pares xoquen amb els models dels seus fills i porten com a conseqüència enfrontaments familiars que per a molts avui dia encara són quotidians.
Molts pares desitgen que els seus fills segueixin treballant en aquell lloc que ells mateixos, o potser els seus avantpassats, fundaren. Aquest fet és totalment incomprensible, perquè les persones són lliures de tenir gustos i pensaments individuals diferents a la resta. Per tant, no pot acceptar-se pas la imposició d'alguna cosa que un no vol.
És normal que una persona vulgui tenir l'aprovació i el suport de les persones més properes a ella, però la seva opinió no s'ha de veure supeditada a la dels altres. Sense anar més enfora, conec un cas d'una persona que volia estudiar alguna cosa relacionada amb l'art, però els seus pares li van posar tanta pressió que per no fer-ho que va acabar treballant a l'empresa de la família.
Tot això són mostres de la poca llibertat, en aquest cas educativa, que tenen els joves d'avui dia a l'hora d'escollir el seu futur. La qual cosa ens indica que la societat no ha evolucionat tant com creiem o com voldríem.
Ui, 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 que vos molt reivindicatius. Què vol dir? Que molts, a lo millor, per venir a l'escola d'art, ha hagut de discutir, entre cometes, en ca vostra, perquè potser volia una altra cosa?
Sí.
Sí?
I amb els amics, també.
Ja, ja. Perquè vas a l'escola d'art, i què te diuen els amics?
Pues ho menyspreuen, perquè no hi ha matemàtiques, per exemple.
Bueno, quina sort que teniu.
Potser.
Matemàtiques.
Bastant.
Bastant. I des de quina edat teníeu clar el que volíeu fer i que volíeu venir aquí a estudiar?
Quart d'ESO?
Quasi en el darrer
any. No sé, des de petit m'ha agradat tot l'artístic, però m'haig decidit més bé a quart d'ESO.
Sí. Ja, ja. I cap a on caminareu el vostre futur? Aquí m'imagino que estudieu una cosa més genèrica. Després podeu seguir estudiant, podeu ampliar estudis. Com voldríeu acabar?
Jo vull estudiar animació. I, bueno, fer feina d'això.
Fer feina d'animació, fer pel·lícules, o anuncis, o el que sigui. I tu, Àlex?
Jo vull fer feina a la tele, de càmera.
De càmera.
I m'està mirant bé estudis universitaris.
El que heu de fer és de no idealitzar aquest món de la comunicació on a la tele veïm els coneguts, els famosos, que sembla que no fan res en tot el dia perquè no m'aixerren ni res més. Vosaltres, les persones que hi ha darrere la càmera, les persones que hi ha darrere un micro, darrere un altaveu, sí que haureu de fer feina. I si vos penseu allò que farem 7 hores avui cada dia, hi haurà dies que sí, però dies el millor que no, perquè si sou periodistes, l'actualitat comanda, i l'actualitat no té hores a vegades. No pots dir que tal cosa passi a les 8 de fosquet quan tu hagis d'anar a casa teva. És una feina sacrificada, però si vos agrada, és un món fantàstic. Fantàstic, fantàstic. Animació, tele, molt bé, molt bé, molt bé. I alguns ídols que admireu del món de la televisió, del món de l'animació? Alguna pel·lícula que hagis vist darrere que m'ho recomanis, que estigui molt ben feta, que estigui molt ben...
D'animació.
Sí, clar, d'animació. Hi ha pel·lícules molt bones avui en dia d'animació, fan moltes... Clar, una cosa és fer la pel·lícula...
Que sonava el cantet del Rei León, sembla molt bona, no?
La d'anem a veure, no?
Sí,
molt bé, segur. Fantàstic. Molt bé, qualque cosa més que vulgueu afegir, que vulgueu demanar a els companys, a una mestra que tenim per aquí, una professora, el que vulgueu, o sigui, no, ja mos despedim. Posarem una musiqueta?
Sí.
I doncs, posarem una musiqueta, posarem una musiqueta dels estudis i tornem tot donant més coses. Endavant, estudis. Continua la Copa del Matí de Menorca i tenim més convidats, més entrevistadores. Marina, Mariola, com va? Molt bon dia.
Va bé.
Que duri, ah, sí, va bé. Bueno, aquí us presentau els convidats i Anna Bola, però començar a demanar.
Idò, saludam a Neus Vidal, professora de Fonaments de l'Art,
i a en Pablo Pinedo, que és professor del grau de joieria, un dels ensenyaments que fa més anys que és a l'Escola d'Art de Menorca.
Pablo, començam amb tu, que te farem un parell de preguntes. Aquí va la primera. Per què et vas interessar pels estudis artístics, concretament per la joieria?
Bé, bueno, d'això ja fa molt d'anys, ja, uns quants. Bueno, sempre m'agrada fer coses creatives i de petit ja feia mobles i coses així a casa i... I bueno, vaig començar a estudiar amb Forja, que era com una cosa com més formació professional, fins que vaig trobar amb les escoles el que abans deia escoles d'artes aplicades i oficis artístics, que més o menys és el mateix que tenim aquí ara. I bueno, havia començat a estudiar amb ferro i amb metals així, amb nivell així més gros, i quan vaig trobar l'orfebreria i la joieria, pues, me va semblar molt interessant perquè té un aspecte molt creatiu, és un món en què sempre estem creant i això me va motivar molt. I per altra banda perquè la joieria és algo que sempre agrada a la gent i que té, és un ofici que té sortida. I bueno, en general aquest tipus de coses me van agradar, tot el que és el tema dibuix, disseny, i així és que vaig començar.
I on vas estudiar?
Vaig estudiar a Madrid ja fa també uns quants d'anys i el que deia, el que abans era els oficis, i vaig fer un estudis que eren 5 anys, una mica diferent a el que són ara el grau mitjà, i bueno, pues en principi vaig estudiar orfebreria, que és com, més o menys el mateix que la joieria, però amb coses més grosses, i després vaig derivar cap a la joieria.
Molt bé. Com han canviat els estudis de joieria des d'aquests professor?
Bueno, concretament aquí a Menorca van canviar perquè, com sabeu, aquesta escola es va fundar per iniciativa dels bisuters de Menorca, que aquí hi havia una gran indústria de bisuteria, i ells van demanar en el seu moment al Ministeri crear aquesta escola, i amb l'objectiu de poder treure digamos, gent preparada per poder treballar amb les empreses de bisuteria. Entonces va començar, els estudis van començar més dirigit cap a la bisuteria, però bueno, la mesura que la bisuteria ha anat digamos, cap a baix s'ha perdut, no? Per els temes ja que són més complicats, el que hem fet és una reconversió cap a la joieria, ja que és un ofici que no depèn tant del tema de la moda, sinó que és una cosa massa temporal i bueno, que trobam que ara mateix té més sortida.
Bueno, i Neus, mos podries explicar en què consisteix el projecte X-CREA, que està coordinat conjuntament amb els alumnes i professorat d'APG i joieria?
Sí, encantada. Mirau, bé, fa 2 anys que estem més implicats que mai en la idea de fer feina amb equip i en projectes. Ja ho fem de fa estona, fem coordinacions dins cada cicle per incrementar el que seria un poc la visió general, no?, de joieria i, per altra banda, el disseny gràfic. Però fa 2 anys ens vam embarcar en una aventura que era apuntar-nos 4 professors a un programa de formació organitzat per la conselleria que es diu X-CREA. En aquest programa se tracta de potenciar la innovació, la creativitat i el treball en equip. Arreu d'aquesta formació van tenir que fer un projecte i en aquest cas nosaltres el vam titular l'any passat Joieria Gràfica, perquè ens va interessar unir tècnica, formació dels dos cicles, que són de diferent família professional. Un és molt més artesà, l'altre és molt més informàtic i digital, i el que volien era que els alumnes, que també ja sabeu perquè els coneixeu un poc, són també de diferent perfil personal i d'edat també, i trobava molt interessant fer treball en equip. Per tant, l'any passat vam fer joieria gràfica i aquest any hem fet Recream. Vale? I en aquest cas, en el cas de Recream, no només ens hem implicat els quatre professors que van fer la formació, sinó ja tot el professorat dels dos cicles. I bé, tant amb un projecte com en l'altre, joieria gràfica com en Recream, el que hem volgut fer ha estat ensenyar durant uns dies unes tècniques que són pròpies de cada cicle i, per tant, la feina l'hem feta conjuntament professors i liderats per professors, però sobretot la feina entre els alumnes. Per tant, cada alumne també ha ajudat en els seus companys a ensenyar i a conèixer i sobretot a apropar les tècniques més específiques que hi coneix. I bé, ha estat un èxit perquè el que han fet ha estat, per una banda, crear l'any passat a joieria gràfica un collage i en aquest cas han estat fer uns llums modulars que es desmunten i que estan fetes en pantalles de cianotípia.
Molt bé. A la ràdio, el que sol passar cada hora és que posen notícies, no? Per saber què passa pel món. Seguirem xerrant, tant en Neus com amb el professor, que m'ho havia acompanyat fa un momentet. Seran uns 5 minuts d'informació nacional i internacional i després tornem des d'aquí, des de l'Escola d'Art de Menorca. Avui estem amb els alumnes de batxiller de Cultura Audiovisual. Feim el programa aquest en directe des d'una aula. Som una quarantena d'alumnes que mos acompanyi i que veuen amb molt de silenci i molta atenció com feim un programa. Després demanarem al mestre o al director a veure si hi ha qualque rama que pugueu vosaltres aprofitar que vos pugui dur a la tele o a la ràdio, per exemple, des d'aquí. Ho sabran d'aquí una estoneta. Hi falten 35 segons, 20 segons per arribar a la una. El rellotge és una eina fonamental a les ràdios. Fonamental perquè mos dona una idea dels temps que tenim, de quan van les notícies, de quan no van. I ara, d'aquí 10 segons, sonaran les notícies, com vos de saber què passa pel món, informació nacional i internacional, i després, a la 1:06, tornarem amb més coses. Endavant, estudis.
Óptica Barrau Font. Tecnología de última generación a tu servicio. Un audífono 590 euros. Estudio de tu audición gratuito. No esperes más y revisa tu audición con la última tecnología en Óptica Barrau Font. En la calle Geronia, Alzina 1 de Ciutadella y Bastió 27 de Mahón.
Hola, guapo. Hola. Què passa? Què passa? Ja som aquí. Ja som aquí.
Tant se val si és la del refugi o la de que teva en tornada a la feina. Sempre que obres una porta a un animal adoptat, el que reps a canvi ho compensa tot. Adopta. Viu. Perquè la vida comença quan et trobes amb ell. Informa-te'n a adopcioanimal.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Una illa pel món va néixer fa 45 anys per donar suport als missioners menorquins repartits arreu del món. Avui, ajudam a qui ho necessiti, estigui a prop o en fora. Una illa pel món vol ser solidària i generosa amb tots. Si et vols sumar al nostre projecte i donar un nou sentit a la teva vida, contacta amb nosaltres. Una illa pel món. Telèfon 660 36 94 39. Una illa pel món. Premi Cooperació 2018. Missatge amb el suport de CaixaBank.
89.6 FM, Cope Menorca.
La 1:07, ja a la recta final del matí de Menorca, que havien quedat a mitges en l'entrevista que fa en Marina i na Mariola. Bon dia altra vegada i podem acabar l'entrevista.
Vinga. Bon dia. Na Neus mos estava comentant un poc sobre el projecte que està duent a terme, X-Crea, i bueno, te volia demanar abans si és un projecte que té continuïtat per l'Escola d'Art de Menorca.
Esperem que sí. Nosaltres estem molt il·lusionats. En vista de l'èxit que han tingut els dos darrers anys, bueno, esperem que cada any surti aquest projecte i inclús ens agradaria fer-ho més extensiu o batxillerat. Ja sabeu que és una mica més complicat fer feina en projectes i en grup, perquè tenim potser un altre tipus de continguts, de les assignatures, estem més condicionats amb un temps, a segons, sobretot en selectivitat, però intentarem de cada vegada fomentar més el treball en equip, que és fonamental. I bé, i a part del treball en equip, doncs, s'ajuda també, doncs, ajuda, doncs, entre vosaltres, que és el que és fer feina en equip, però també potenciar idees metodològiques, creatives, que s'adaptin més a l'educació del segle XXI.
Bueno, canviant de tema, Pablo, com animaries a la gent que mos escolta a estudiar el grau de joieria?
Bé, bueno, trobo que és un ofici que té moltíssimes possibilitats des del punt de vista creatiu i també des del punt de vista comercial. Pot ser també com un ofici per cercar-se la vida o també a vegades va bé simplement per poder xalar i gaudir d'una activitat que és molt creativa i a la vegada pues, té un punt també terapèutic, no? Perquè tot el que sigui creatiu sempre va molt bé en general, no? per a la gent.
Bueno, pues, moltes gràcies a els dos.
A vosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Sí, sí.
Gràcies a Anna Marina i a Mariola. I gràcies a vosaltres dos, Anna i en Pablo, per contar-vos la vostra experiència i el que es fa aquí en aquest centre escolar, que és ben interessant. No? Vinga, gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies. Adéu.
Cristian Pons, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Va bé.
Molt bé. Cristian, m'has contacte que van tenir amb nosaltres i ells per engegar aquest programa que han fet amb alumnes d'aquesta escola d'art de Menorca. Conta'm-nos què era el que més ets hi preocupava abans de començar aquest programa en directe. Tenien qualque preocupació? No? Què farem? Quan sortirà?
Sí. Bueno, en solen tenir moltes de preocupacions. Sí?
Sí. Està bé, això?
A vegades, quan feim feines, l'interessant també, i coneguent un poc el mitjà, que és el meu cas, que m'he pogut dedicar en el periodisme, també és moment de l'atenció, no? D'allò que han de dir, que han de fer. Ja ho havíem practicat a classe, havíem fet proves, que era una escaleta, que era un guió, i per exemple, ara ens has de començar, molat jugada.
Sí, no? Perquè han fet unes modificacions de darrere, ara que no hi entrava, són els guió, no?
Bueno,
però a la vida real s'hi trobaran més
jugades, no? És així, no? I un poc era també posar-ho en pràctica, no? Veure com és un programa en directe, veure com ells també poden arribar a fer-ho, perquè
el material és molt senzill. Sí, sí, sí.
Podrien entre tots
muntar un programa aquí.
Muntar un programa, fer un podcast o fer qualsevol cosa, no? I al final és això, no? La comunicació audiovisual, la cultura audiovisual és donar veu a la gent que tal vegada no pot arribar per mitjans econòmics en el mitjà. I tenint la creativitat, i aquesta escola és molt creativa i tenim uns alumnes molt creatius i a sols hi dona eines per poder fer arribar la seva creativitat a la gent, i és molt positiu.
Què els diuen en els al·lots o al·lotes que diuen? Molt bé, això m'agradaria. Per què valors de convèncer que els diries?
Tant de bo hagués sigut batxillerat artístic a l'abast en el meu cas, no? També per igual que el text aquest de Sauca del senyor Esteve, en el meu cas era una polèmica, una problemàtica a casa, no? A veure que es havia d'estudiar i jo me vaig decidir per estudiar empresarials per fer una cosa per sortir del pas, si era sortir de Menorca.
Com és que tot el que és art té aquesta imatge de que una mica convallàs, que no arribaràs a viure d'aquesta so, eh? Això passa encara.
Passa i ho estem intentant canviar, sobretot la gent que mos dedica en el món de la cultura, principalment, que estigui més ben valorada. No? És un poc això, la cultura ben valorada farà que la gent que es dedica a les feines creatives tingui un prestigi i que cobri, que es guanyi la vida bé com qualsevol altre, perquè al final tant és necessari anar a una exposició, mirar una pel·lícula, com poder anar a comprar el pa, o sigui, és el mateix. Són extrems, però crec que hem de ser lliures de poder escollir i que, per exemple, hi hagi una indústria, una cultura, una indústria audiovisual, una indústria cultural activa i amb oportunitats per als joves a Menorca i per tot arreu, no? Però principalment aquí fem feina perquè a Menorca es creï, no? Aquesta indústria cultural que faci que la gent que es dedica al món artístic pugui dedicar-se a el que vol, perquè si vens a un batxillerat artístic ja vas encaminat a dedicar-te a feines culturals, artístiques, i és una lluita que des de tant l'equip docent com la societat civil, entitats i associacions culturals s'estan fent, no? S'estan intentant dur a terme.
Dels alumnes que tenim aquí o dels que estudien aquí en aquesta escola, Teniu qualcun o qualcuns de duats que digueu aquests, si segueixen així arribaran a cosa?
Tots tenen les seves habilitats i el que han de fer és identificar-les per canalitzar cap on...
Ets orientau de qualque manera?
Sí, evidentment, i això t'ho dirà millor no Neus que sigui que... Que...
En els alumnes, quin dubtes tenen ara en aquesta edat, a l'edat que tenen? Què us demanen? Cap a on t'encaminen el seu futur?
Clar, molts tenen, sí, dubtes perquè també estan molt condicionats per sa família, per son torn, ja ho han comentat abans. De cada vegada ho veig menys. Jo fa uns anys, ja fa molt d'anys que som aquí, i sí que he vist que hi havia èpoques en què encara això era més dramàtic. Afortunadament això està canviant. I bé, sobretot, jo de cada vegada tenen més consultes, més amb si estudiar aquí a Espanya. També alguns tenen inquietuds per anar fora d'Espanya. Sí, sí. Això també ara sol... I bé, que me solen demanar més informació precisament a escultura audiovisual, fotografia i disseny.
Fantàstic, molt bé. Gràcies per el meu acudit. No? I bueno, si l'any que ve també us convideu i venim a donar-me aparatos nous. Aquí no heu vist una mostra, no l'hem emparat encara, però l'any que ve vindríem amb manco coses, però sonaria millor encara, perquè la tecnologia avança moltíssim. I ara farem una pausa, tenim una entrevista amb un psicòleg, amb en Vicenç Arnaiz, que cada setmana m'utxerra d'educació, de família, i jo li vaig dir, per què no m'utxerres de desconnectar digitalment? Perquè, clar, els al·lots arriben a casa seva i ja t'agafen el mòbil, el tablet o l'ordinador, i quan es va apagar el llum fa 3 mesos, la gent que no tenia connexió s'estressava, no? A veure què pensa ell d'aquestes coses. Endavant, estudis, endavant, Vicenç Arnaiz.
Sí, per als lots no és bo estar enganxats a la pantalla, no és bo que hi hagi una pantalla que invadeixi l'espai vital i una pantalla o un mòbil, perquè són eines que el que fan és envair quan estan funcionant. Si estem xerrant amb un amic o estem llegint i sona el mòbil, tot queda aturat. Si entra un WhatsApp, tot queda aturat. No? I llavors arriba un moment que és tan freqüent l'entrada d'informació que fa impossible mantenir una conversa o mantenir l'atenció fixada en una altra cosa. I per això es considera un element tòxic, un element de disrupció de la convivència i de la vida personal. No? Perquè, a més, si fos tan important que surt, que entra per mòbil, i sempre fos important, bueno, només faltaria, no? Però la immensa majoria de vegades...
Són xorrades.
Són xorrades immenses.
Sí, sí, sí.
No? Que reaccionem per curiositat a veure què deu ser, perquè a més el nostre sistema límbic, que és una estructura cerebral central, reacciona amb alarma sempre que hi ha un so d'aquest tipus, no? I llavors no són capaços de continuar a mantenir l'atenció. De manera que la interrupció és massa greu com per permetre que el mòbil en qualsevol moment ens cridi l'atenció i ens despista el que estem fent. Perquè, a més, en el nostre entorn, cada vegada hi ha més gent que l'empra moltíssim, massa, per dir, ara he arribat, ara sortiré,
ara faig qualsevol cosa, sí, ara faré una altra.
Avui dinar a aquest restaurant, demà sí, sí, faig l'altre, i clar, i això no té sentit. Llavors, si els oients tenen ocasió que observin què passa en una casa, si han fills petits, no? I si la persona que està amb ells està pendent del mòbil. No? El fill abandona immediatament a l'adult que l'està tenent, perquè sap que aquell adult no és de fiar, que l'abandona per allò, i hi ha fills que llavors s'enfaden i en fan qualcuna de grossa per aconseguir més atenció, i n'hi ha altres, senzillament, que abandonen l'adult i se'n van a la seva.
O que volen que et deixi el mòbil.
Sí, va, també. Llavors, clar, si l'educació ha d'estar basada en la fiabilitat de les relacions i resulta que les relacions no són fiables,
clar,
com ho podem fer?
Tu ho has dit moltes vegades, però que les pantalles tenen una atracció especial per als adults, i però sobretot per als fies, perquè són molt lluminoses, molt de colors, molt de moviment.
Exacte.
I que se'ls enganxa.
El nostre cervell està preparat per reaccionar en els canvis perceptius. No? De manera que si anem pel carrer i alguna cosa es mou de veres, el cervell, encara que en aquell moment no estigui prestant atenció, reacciona i es dona un ensurt. Les pantalles estan dissenyades per fer permanentment això. Canvia de pla. Quan jo era petit canviava de pla cada 7 o 8 segons, ara canvia de pla cada segon. es van accelerant. I a més, sempre som primers plans, el qual en els humans encara ens convoca més, i són sorolls cridaners, aguts, etc. I per tant, tota la tecnologia està al servei d'inveir l'atenció. És com intentar llegir tenint, escoltant cançons en lletra, no pots llegir.
No pots estar per les dues coses.
Exacte, perquè la lletra entra per surar i fa que el cervell es posi atent amb aquesta altra cosa.
El cert, això com us costa fer dues coses a la vegada.
Sí, sí, sí. I hi ha coses que dominen, no? El sistema auditiu domina tot el sistema nerviós. És una qüestió de supervivència, per si hi ha un so, alguna alarma que puguen reaccionar, i el sistema visual d'avisos ràpids, com és el que passa en les pantalles, també domina per damunt tot el sistema perceptiu.
Per tant, prohibir, racionalitzar, dosificar els temps amb aquest tipus de pantalles, amb aquest tipus d'artiologia als nostres fills?
L'altre dia...
Mira, xerrant d'artiologia?
Sí.
Molt bé, vinga.
L'altre dia, amb una tertúlia d'avis estàvem parlant, a la meva edat, quasi totes les tertúlies són avis. I em va explicar que ell té una panereta que seua i que quan entren els fills o els nets han de deixar el mòbil allà. Que ell no em mat, aquell avi i àvia no em maten que el mòbil circuli per la casa. I dic que si algú ha de telefonar, diu que se'n vagin al balcó. Ben igual que per fumar.
Sí, 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 sí.
Diu, i així en manco les nostres converses són tranquil·les, així, si no resultava un moment que a taula tothom estava enganxant el mòbil, no hi havia cap conversa que prosperés. El començament va costar, però mira, jugant, tothom ho fa.
So, hi ha restaurants que ho fan ja, que no te diuen que el deixis, sinó que te recomanen que si vols el pots deixar a l'entrada perquè puguis dinar o sopar sense interferències externes.
No? Exacte.
Però clar, els fiets estan acostumats a que la majoria de companys seus tinguin artilugis, tinguin pantalletes, i n'hi ha que l'empren molt, i això de que arribis a casa teva i te diguin deixes mòbil aquí o només mitja hora cada dia, pot crear una espècie d'ansietat, que és el que va passar quan van tenir la pagada fa uns 3 mesos, que me comentaven professors, que aquells els fets estan ansiosos, tenien ansietat perquè sabien que arribarien a casa seva i no tindrien el tablet o el mòbil carregat per jugar o per xerrar amb els amics.
Sí, però és com aquella època on els infants, adolescents, la majoria fumaven, i llavors hi havia adolescents que també volien fumar. Clar,
si no fumaves no eres humanat.
Exacte, no? Allò va passar, però més d'una discussió va dur a les famílies. I les famílies que es van sostenir amb el no, argumentat, donant alternatives, proposant altres coses, perquè no poden dir no i prou, i hi ha d'haver alternatives. Si deien no en el mòbil per poder ratllar, la conversa ha de ser interessant. No? D'estar dominant la conversa de manera que tothom hagi d'escoltar el que nosaltres dèiem, perquè llavors el mòbil sí que és un recurs per fugir. I doncs, la convivència s'ha de cuidar. S'ha de cuidar la conversa, s'ha de cuidar els interessos, s'ha de cuidar l'ambient, però també s'ha de cuidar que no hi hagi invasió de mòbil. A les cases, hi ha moltes cases que cada vegada més han prescindit de la televisió i fan un ús restringit dels aparatos. De manera que si es posen d'acord que si algú ha de ratllar, ha de sortir de fora. Clar, la mateixa peresa de sortir de fora, la mateixa excepcionalitat, et fa abandonar aquestes. I les famílies que ho fan noten molta milloria en les relacions familiars. No? Ara aquests dies ha sortit el document Marc de les escoletes, i una de les coses que hi està recollida és que les escoletes en el pla anual han de recollir quin ús se'n pot fer de les tecnologies dins l'escola, quin ús pedagògic. Però si no arribava un moment que entre WhatsApp d'una mamà, WhatsApp d'una altra, fotos que la mestra estava tan pendent del mòbil com desfiat, sí, això, sí. Això no pot ser.
Vicent, i això que a vegades diuen de... fa pocs dies, no sé ni quin diari ho va llegir, que recomanaven en els fiats fins als 12 anys que no tinguin mòbil i fins als 16 que no tinguin WhatsApp. Jo em sembla que és una mica complicat això, però tu què trobes d'aquestes mesures o d'aquestes idees de que fins a certa edat no entrin en cap
món? Jo em sembla que hem de posar límits. Hem de posar límits. No sé si és fins als 10 o fins als 6, però s'hi han de posar límits. I s'hi han de posar límits també a les prestacions del mòbil. No? No pot ser que una criatura de 6 anys tingui un mòbil on s'hi pot passar el dia, perquè allò és una mina de...
No, no acabarà mai. No? Sí, sí.
És lògic que en determinades circumstàncies hi hagin infants que tinguin un mòbil per contactar. Hi ha circumstàncies.
Hi ha mòbils que no tenen internet.
Exacte.
Però que no els agraden els al·lots.
Ja, però els al·lots a vegades han de parlar i han de discutir, però sobretot a partir d'un bon testimoni. Perquè dir que no un al·lot i que són pares o mare estiguin enganxats, sí, sí, ni a hablar. De fet, el nivell d'estrès que es produeix en una persona que està utilitzant habitualment el mòbil és superior a la resta, senzillament perquè està interrompent contínuament les activitats. No? Hi ha gent que t'envia un missatge electrònic i llavors t'envia un WhatsApp per dir-te que t'ha enviat un missatge electrònic.
Sí. O te telefona per dir, veure, si no has rebut el WhatsApp, doncs correu electrònic, que te miris el correu i el WhatsApp.
Ah, això no pot ser. Sí. I Espanya és dels països europeus on s'utilitza més el mòbil. Jo tinc companys i família que viu fora d'Espanya i el mòbil s'utilitza molt poc, no es dona a tothom.
Que per altra banda, també, segons quin àmbits, t'ho venen com un signe de progrés, estar tan tecnificats i connectats i velocitat i tal.
És un signe de progrés tecnològic i un signe de decadència social. Sí, sí. Els avanços tecnològics no van units a la solvència social.
Però haurien de ser capaços de combinar el bo que té la tecnologia amb la convivència i
bueno, la tecnologia social, no? De tenir els límits, l'han de saber utilitzar. Està molt bé que els infants a casa, quan surt un tema, es consulti un llibre o la tablet,
sí,
però en plan de consulta, d'investigació, no? I que descobreixin aquestes prestacions. Ofereixen uns recursos de joc educatius molt bons per determinats fiats que tenen dificultats i això s'ha de poder utilitzar, s'ha de saber utilitzar. Però el mòbil com a organitzador de sa vida, com a element dominant de sa vida quotidiana de tothom, es deteriora i ens farà abandonar sa conversa.
Molt bé, Vicent. Bé, que fareu una mica de silenci digital i a veure si podran resistir-ho. Fins la setmana que ve, Vicent. Gràcies, bon dia.
Fins la setmana que ve.
Clínica Juaneda Mahón cuida de ti. Si eres deportista de competición o amateur, esta información te interesa. Nuevo servicio de pruebas de esfuerzo con la única cinta para correr homologada para este tipo de pruebas en Menorca, con una velocidad máxima de 25 kilómetros hora y análisis de ácido láctico, estudio de aptitud médico-deportiva y valoración funcional fisiológica por el doctor Fernando Salom. Cita previa en el 971-35-11-15. Comprueba tu buen estado de forma con este nuevo y pionero servicio de Clínica Juaneda Mahón y sigue disfrutando del deporte. Recuerda, 971-35-11-15.
¡Ey! ¿Cómo va? ¿Dónde vas con tanta prisa? ¡Ey! Me'n vaig cap amunt. És el Vinipreu, que hi ha al costat de l'aeroport, que estan en les segones rebaixes.
Segones rebaixes?
Sí, fins un 70% de descompte en moda, calçat i intersport.
Un 70%?
Sí, la veritat és que és una oportunitat i jo no la deix perdre.
Aprofita les segones rebaixes del Vinipreu Menorca, centre comercial d'Amó.
¿Empezaste el año con buenos hábitos? ¡Todavía estás a tiempo! El Club Gymnastics Ciutadella pone a tu disposición todo lo necesario para este cambio de hábitos que harán que mejore tu condición física y tu salud. Visita nuestras magníficas instalaciones, seguro que te sorprenderán. Abrimos de 6:30 a 22 horas sin cerrar al mediodía. Ah, y este sábado dos masterclass a cargo de la estrella internacional de Zumba, Luisa Arrom. Una a las 11 y otra a las 18 horas. Evento gratuito para todos los socios. Club Gymnastics Ciutadella, tu club de toda la vida.
89.6 FM, Cope Menorca.
Un minut per arribar a la 1:30 i aquí posem el punt i final d'aquest programa especial que han fet des de l'Escola d'Art de Menorca. Agrair a tota la gent d'aquí de l'escola que mos ha atès, també tot han estat facilitats. Agrair també a Paquita Marquès dels Estudis, en José Barbé que mos ha acompanyat aquí també mentre fem el programa. I res, demà tornem a les 12:20 amb més coses. Una cordial salutació de Miquel Àngel Pons. Vos deixem amb una cançoneta. Adéu, bon dia, fins demà.
show you this, I can help. I got two strong arms, I can help. It would sure do me good to do you good. Let me help. It's a fact that people get lonely. Ain't nothing new. But a woman like you, babe, should never have the blues. Let me help.